Són les 8, molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 2 de juny del 2023. Avui, dia d'alguna nuvolada, sobretot cap al tard, però a hores d'ara la previsió és que les nuvolades més fortes quedaran subscrites a l'interior de les comarques de Girona i després ens ho ampliarà l'Albert Aparicio, però sembla que no tindrem pluges a la comarca a priori durant el dia d'avui. I al cap de setmana, algun panorama, un panorama similar, podem tenir alguna tempesta cap al tard, dissabte i diumenge. Ara tenim registres de 16 graus a Palafrugell, 15 graus a Pals i 15 a la Bisbal. Avui tenim molts temes, avui al supermatí, per tant ens posarem en marxa de seguida. Avui hi ha el recompte dels vots, recompte definitiu al jutjat de la Bisbal dels vots de les eleccions municipals. I podem tenir sorpreses. A Palamós la cosa va al cantó d'oro. Qui té la regidoria del vot constitucionalista, del vot de la dreta? Qui té la regidoria? O PP o Vox? Avui es decideix perquè va de molt pocs vots i el PP podria aconseguir el regidor en lloc de la regidora de Vox. Ho seguirem i ho explicarem ara de seguida. També parlarem de possibles pactes postelectorals i parlarem del carrusel Costa Brava que arriba aquest cap de setmana. I atenció, avui entrevista a Renaldo i Clara, que actuen al Festival Ítaca. De seguida parlarem amb tots ells. Abans, però, és moment de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Dani.
Ferran Castelló.
Bon dia.
Carles Saló.
Hola, molt bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Vinga, comencem repassant els titulars del dia. Esquerra Republicana aposta per un govern independentista a la Bisbal amb Junts i la CUP.
Els republicans van ser la força més votada el passat 28 de maig per davant del Partit Socialista, però van quedar empatats a regidors, 4 cadascun. L'actual alcalde i candidat d'Esquerra, Enric Marquès, diu que des del partit entenen els resultats finals amb l'abstenció que hi va haver com un missatge per fer un executiu municipal d'unitat independentista.
Veurem, perquè hi ha altres majories alternatives, entre Junts, Dilmé i el PSC també podrien sumar per desbancar Enric Marquès a l'alcaldia i fer el socialista Òscar Aparicio alcalde de nou a la Bisbal. Veurem quins canvis s'acaben configurant, perquè realment doncs hi ha moltes possibilitats. Doncs bé, avui a la Bisbal es fa el recompte final dels vots de les eleccions de diumenge. I el PP aspira a entrar a l'Ajuntament de Palamós mitjançant aquesta revisió de vots per part de la Junta Electoral.
Segons informa Ràdio Palamós, la candidatura encapçalada per Cristóbal Posada es va obtenir 345 vots i necessita recuperar-ne 4 més per aconseguir la representació municipal en detriment de Vox.
4 vots, eh? Per 4 vots, Cristóbal Posadas, exregidor de Ciutadans, ara era candidat del PP, podria entrar a l'Ajuntament de Palamós en detriment de Vox. Hi ha molta diferència, eh? Encara que sembli mentida, entre Cristóbal Posadas i una regidoria en mans de Vox, hi ha molta diferència. Ho explicarem i seguirem què és el que acaba passant, perquè, clar, ja no només són els vots que potser algú es va descomptar, no, també hi ha el fet dels vots nuls, que potser algun vot es va considerar nul i no ho era. En tot cas, la Junta Electoral de Zona, avui a la Bisbal, tindrà l'última paraula. Tenim altres notícies, més enllà de tot el tema electoral? Altres notícies, no, moltes altres notícies. Per exemple, la detenció de dos homes a Castell Platja d'Aro per 5 robatoris a l'interior de vehicles amb inhibidors.
A més, a un dels detinguts també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense disposar del carnet i d'un delicte d'estafa bancària. Les detencions són resultat d'un operatiu de la unitat d'investigació de l'àrea bàsica policial Sarrià-Sant Gervasi, després de tenir coneixement de l'existència d'un grup especialitzat en robatoris a interior de vehicles estacionats en centres comercials i supermercats.
La Unió de Pagesos no es creu que s'hagin matat 5.400 senglars a les comarques de Girona i acusa Acció Climàtica de posar-los pals a les rodes.
En aquest sentit, el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poc, adverteix que d'aquí poc temps els senglars seran a les carreteres, quan s'hagi fet la collita als camps. Una collita que poc assenyala que ja ve tocada per la sequera i les plagues. Per això demanen que no es posin traves als pagesos per poder defensar els camps, o bé matant els senglars o bé posant trampes.
A Palafrugell, les colles ja ho tenen tot a punt pel carrusel Costa Brava 2023.
Les colles estan polint els últims detalls per enllestir les carrosses que aquest diumenge a la tarda sortiran al carrer al 61è carrusel Costa Brava. Hi ha un nivell que no es veia des de fa molts anys. És el que explica el portaveu de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, Edu Trujillo, al Supermatí.
Per cert, important a Palafrugell i també potser per la gent que vulgui anar a veure el carrusel. Tothom que entra a Palafrugell, la primera opció per aparcar habitualment sol ser l'aparcament del casal. Doncs bé, ara ja torna a ser tot de pagament.
La zona blava al 100% continuarà fins al 30 de setembre. Amb els canvis aplicats fa uns mesos, l'aparcament del casal quedava dividit en dues meitats, una de permanent de zona blava i l'altra gratuïta al període d'hivern i de pagament a l'estiu.
13 entitats s'alien en la xarxa d'innovació en salut de Girona, un laboratori d'investigació tecnològica.
Entre els projectes que ja treballen i que han presentat a la jornada, hi ha impressió de fèrules 3D per tractar fractures o l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari.
El 13è laboratori d'idees empresarials premia el talent i la innovació dels joves del Baix Empordà.
45 estudiants han presentat un total de 18 projectes empresarials. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha premiat els projectes empresarials d'alumnes de secundària de la comarca.
I encara en l'àmbit comarcal, empreses turoperadores realitzen una visita de 3 dies als territoris del Visit Empordanès.
El grup ha tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà una mostra de les experiències que es poden viure en aquesta zona mitjançant un programa de 3 dies amb l'objectiu de que les seves agències tinguin en compte Visit Empordanet en les opcions de viatge que ofereixen als seus clients.
L'Ajuntament de Palamós comença el període de sol·licitud de subvencions per rehabilitar façanes, suprimir barreres i desmuntar estructures.
Aquest termini es mantindrà fins al 30 de setembre. Aquelles persones interessades a rebre aquestes ajudes hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o al registre municipal a l'oficina d'atenció ciutadana ubicada a l'edifici de l'Ajuntament de Palamós al carrer Major 56.
El Gat Borneix celebra el 15è aniversari tornant a Sant Miquel de Cruïlles.
El moment estarà del festival tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda amb dos concerts de gran impacte, Selva Nua i Remei de Cala Fresca.
I més notícies, l'Espai Ter estrena un servei que millora l'accessibilitat de les persones amb diversitat auditiva.
L'equipament acaba d'instal·lar un sistema de bucle d'inducció magnètica que permet a les persones amb audiòfon o implant coclear sentir millor el so dels espectacles.
I encara en l'àmbit cultural arriba la segona edició del festival Abacu Cultura amb l'Astronomia i Salvador Rauric com a grans protagonistes.
El programa d'activitats està adreçat a tots els públics i inclou música, contes, tallers, exposicions, documentals, una caminada nocturna, una observació del cel, una taula rodona, una visita comentada, l'acte de graduació del passaport astronauta i un planetari mòbil amb una carpa astronòmica dinamitzada.
Avui obrim l'apartat esportiu aquest divendres parlant-vos d'una important fita aconseguida per una baixa empordanesa. Ens referim a l'Anna Buixó, que triomfa en el món del Hyrox, que és una variant del fitness. Sergi.
Sí, és que la seva és una història esportiva de superació i tenacitat, que ha obtingut l'important reconeixement en forma de gran resultat al campionat del món d'una relativament nova especialitat. Vam tenir l'oportunitat de conversar amb ella i a l'informatiu us ho ampliarem.
Pel que fa a les competicions regulars en què hi participen esportistes de la comarca, clar, moltes ja han donat la temporada per finalitzada. Avui us parlarem de tennis, de futbol i d'una cursa solidària.
Efectivament, us explicarem que malauradament Aliona Bolsova ha posat punt i final a la seva aventura a Roland Garros. També parlarem de l'últim partit de Lliga del Girona a Camp d'Osasuna, encara amb opcions d'entrar a Europa. I us recordarem que aquest diumenge se celebra una cursa solidària a Palamós.
I més de 200 triatletes d'arreu del món competiran demà a Calonge i Sant Antoni a la cursa Exterra.
Efectivament, més de 200 triatletes de tot el món competiran dissabte, com deies, a Calonge i Sant Antoni en el prestigiós circuit internacional Exterra, que comptarà amb la participació de 15 nacionalitats diferents.
8 i 9 minuts, el temps... Volem conèixer la previsió meteorològica. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
A punt d'entrar el primer cap de setmana de juny, quin temps farà avui el cap de setmana?
Doncs continuarem amb la dinàmica del darrer dia, amb elements d'inestabilitat, però el creixement de nuvolades quedarà més cap a l'interior de Girona. Avui alguna boirina o núvol baix a primera hora, però el cel serà més assolellat o parcialment entrenyinat per alguns núvols alts. Tarda amb sol, també amb creixement de nuvolades, més cap a l'interior, difícilment arribant avui al Baix Empordà. La propera matinada inicia dissabte amb núvols baixos o boirines en zones enclotades i de la costa, tot plegat amb una temperatura entre els 13 graus de mínima i els 26 de màxima. Dissabte i diumenge ens espera un cap de setmana amb ambient càlid, però sense ser calorós, màximes de 23 a 25 graus, i tindrem un estat de cel variable, amb forces clarianes i estones de sol, però també continuaran produint-se aquests núvols d'evolució diurna que deixaran altres estones amb cel parcialment cobert. Localment no es pot descartar que algun ruixat aïllat i de curta durada s'acabi escapant pel Baix Empordà acompanyat de tempesta, amb una mica més de probabilitat per les tardes i de cara a diumenge. Així doncs, una mica de tot, amb cel canviant, sol, calor molt a ratlla i poca probabilitat de pluja en general.
I a les 8 i 10 minuts, el comentari d'avui al Supermatí ens l'envia l'escriptor Pere Maruny.
D'eleccions en eleccions i vota perquè et toca. L'endemà mateix de les eleccions municipals d'aquest passat diumenge ens van posar la data de les generals espanyoles, el 23 de juliol. Juliol, generals... La dreta extrema espanyola, allò que abans en dèiem el franquisme sociològic, que es va convertir màgicament en demòcrata d'un dia per l'altre, en estat d'eufòria. Fa mandra només de pensar-ho, sobretot pels qui ens vam arribar a creure de debò que era possible no haver de participar més en unes eleccions espanyoles. Però el món va com va, i l'experiència ens diu que mai avança en la direcció necessària. Només avança. Era evident que a casa nostra no ens n'escaparíem pas de l'onada reaccionària que remou el món. Avui, els Trump, els Abascal i les Oriols de Ripoll creixen com l'escuma. És un fenomen global que ha tingut ressò a casa nostra les eleccions locals. Sempre s'ha dit que les eleccions municipals eren un món a part, que la gent votava més a les persones i els seus programes que als partits, que no seguien les tendències de les eleccions generals. Penso, en canvi, que els resultats d'aquests últims comicis posen en entredit aquesta afirmació. De fet, els comportaments electorals ja no es dissocien dels temps que corren. Vivim cada dia més aïllats dins els nostres cercles virtuals que ens reafirmen i ens autorreferencien en les nostres conviccions, siguin quines siguin. Ja no escoltem allò que no volem sentir, només allò que ens diu el que ja pensem. I ja no votem fent ús de la raó contrastada, sinó de les nostres fílies i, sobretot, les nostres fòbies, alimentades constantment en els nostres cercles virtuals de xarxes socials, cada dia més aïllats les unes dels altres. Els bons resultats electorals del PSC arreu del país exemplifiquen aquesta tendència. Per a molta gent, aquesta opció és, en molts pobles, l'única que aglutina un vot inequívocament espanyolista, on no es presenta la dreta extrema, i allà on sí que s'hi presenta l'opció moderada. És igual qui sigui el candidat o què hagi fet els darrers anys. De fet, n'hi ha, com el del meu poble, que es considera a si mateix com a part del mobiliari de l'Ajuntament de tants anys que fa que hi és. Presenta sempre les mateixes esmenes als pressupostos, només canviant l'any, i durant la darrera legislatura ha practicat un absentisme actiu als plens municipals. I tot i així, té possibilitats de ser el proper alcalde. Les municipals ja no són cap excepció.
Pere Maruny, el comentari del dia avui al Supermatí, quan falten 2 minuts per arribar a 2:15, a 9:15 del matí. Esquerra Republicana aposta, precisament ara que parlava en Pere Maruny, aposta per un govern independentista a la Bisbal, amb Junts i la CUP, i per tant d'evitar un pacte d'Òscar Aparicio, del PSC, amb Junts i Xavier Dilmé. Els republicans van ser la força més votada el passat 28M per davant del PSC, però van quedar empatats a regidors, 4 cadascun.
L'actual candidat d'Esquerra Republicana, Enric Marquès, diu que des del partit entenen els resultats finals amb l'abstenció que hi va haver com un missatge per fer un executiu municipal d'unitat independentista. Per fer-ho, els republicans necessiten el suport de la CUP, previsible, ja que ja hi havia pactat en els darrers 8 anys, però també el de Junts, que ha estat a l'oposició i que estrenava cap de llista, Eva Rovira, que ha mantingut els 3 regidors que tenia la formació. De fet, la clau de volta del proper govern recau en Junts Compromís per la Bisbal, que també té la proposta d'Òscar Aparicio, cap de llista del Partit Socialista de Catalunya, que opta a l'alcaldia després de treure 4 regidors. Aparicio, en declaracions a l'ACN, apostava per un canvi a la Bisbal, pactant amb Junts i Tots per la Bisbal.
Veurem què acaba passant, veurem si qui acaba convencent a Junts, perquè sembla que Junts sí, serà qui tindrà la clau, perquè és qui podria estar en les dues sumes. Doncs bé, encara en l'àmbit electoral, la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d'Empordà farà avui la revisió dels resultats de les eleccions municipals a Palamós. El Partit Popular va quedar a prop d'obtenir l'escó de regidor i espera que la revisió de vots li concedeixi els suports necessaris per entrar a l'Ajuntament. Segons informa Ràdio Palamós, la candidatura encapçalada per Cristóbal Posadas va obtenir 345 vots, necessita aconseguir-ne 4 més per aconseguir la representació municipal en detriment de Vox.
Cal destacar que els resultats de les eleccions municipals encara són provisionals. Per ser considerats definitius, la Junta Electoral de la zona ha de dur a terme una revisió d'ofici per assegurar-se que no hi ha cap irregularitat. Això implica, per exemple, revisar els vots considerats nuls, els quals no han estat comptabilitzats. A Palamós va haver-hi 115 vots nuls. El PP es va quedar molt a prop d'obtenir un escó en una situació molt ajustada amb Vox. Si aconsegueix validar 3 vots més, empat amb Vox, i si en recupera 4, el PP ingressarà a l'Ajuntament. Vox, que va obtenir 348 vots, només 3 vots més que el PP, ha anunciat que també estarà present en l'acte de revisió dels resultats que tindrà lloc demà als jutjats de la Bisbal d'Empordà a partir de les 10 del matí. Així mateix, també hi participarà Som-hi per Palamós i Sant Joan. Malgrat que durant la nit electoral l'escrutini dels vots s'hagi tancat al 100%, les dades són considerades provisionals fins que les juntes electorals emetin la seva resolució. Un cop realitzada la revisió, les juntes proclamen els resultats definitius, els quals són els únics vàlids per a tots els efectes i anulen els resultats provisionals de la jornada electoral.
Un quart i un minut de nou. Detenen 2 homes a Castellplatja d'Aro per 5 robatoris a l'interior de vehicles amb inhibidors. A més, un dels detinguts també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense disposar del carnet i d'un delicte d'estafa bancària.
El passat 24 de maig, els investigadors van detectar els dos sospitosos mentre circulaven per la població de Mataró. Durant un discret seguiment van comprovar que, inicialment, van accedir a diferents estacionaments de centres comercials del municipi i, tot seguit, van marxar fins a la població de Castellplatja d'Aro. Un cop en aquest municipi van estacionar el vehicle en l'aparcament d'un centre comercial. Seguidament van cometre 4 robatoris a l'interior de vehicles utilitzant un inhibidor per evitar que el propietari tanqués correctament el cotxe. Cadascú dels dos lladres tenia unes funcions molt concretes. Quan detectaven un turisme del seu interès que entrava al recinte, un d'ells, amb un inhibidor de freqüències, aconseguia que no el tanquessin correctament, mentre l'altre seguia el propietari per tal de garantir que no es descobrís. Paral·lelament, en aquest estacionament també hi havia dotacions de la policia local que van detectar els moviments sospitosos dels lladres. Finalment, els agents dels dos cossos policials van detenir-los in fraganti. En el moment de la seva detenció se'ls va intervenir l'inhibidor de freqüències, 2 rellotges de luxe, un ordinador portàtil i ulleres, entre altres objectes que acabaven de sostreure. Tots els objectes recuperats es van retornar als seus legítims propietaris. Els detinguts també se'ls relaciona amb un 5è robatori a l'interior de vehicle comès a Cabrera de Mar el mateix dia i amb el mateix modus operandi. A més, un d'ells també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense disposar de carnet i d'un delicte d'estafa, ja que amb una targeta de crèdit que va sostreure de l'interior d'un vehicle va pagar diferents compres fraudulentes. Els dos detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
Recordeu que ahir us dèiem que la Generalitat havia anunciat que s'havien matat més de 5.400 senglars a les Gavarres i a Rocacorba i que això permetia reduir dràsticament la sobrepoblació de senglars. Doncs bé, la Unió de Pagesos no s'ho creu i, de fet, acusa Acció Climàtica, el Departament d'Acció Climàtica, de posar-los pals a les rodes. En aquest sentit, el coordinador de Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poc, adverteix que d'aquí poc temps els senglars seran a les carreteres quan s'hagi fet la collita dels camps.
El coordinador coordinador d'Unió de Pagesos de les Comarques Gironines, Narcís Poc, recorda que fa anys ja se'n comptaven almenys 12 i que en algunes zones s'arribava a la vintena, però que el que més molesta els sindicats són les traves que assegura els hi posa el departament i alguns funcionaris a l'hora de defensar els camps. En aquest sentit, Poc ha explicat dos exemples de les dificultats que tenen amb l'administració per poder fer front a la plaga de senglars que ataquen els conreus. El més greu és el d'una dona que va demanar protegir el seu camp que tenia degudament tancat en fil elèctric, però que el senglar atacava de totes maneres. Segons Poc, els funcionaris del departament han estat durant 3 mesos proposant actuacions o requerint documentació, però sense fer res concret per capturar els senglars. Això ha provocat un prejudici evident per la propietària, amb el coneixement del departament. Per això Poc exigeix que es deixi de posar pals a les rodes i, per exemple, es permeti als pagesos amb permís d'armes matar els senglars que ataquen els sembrats, encara que estiguin en un vedat de caça.
En tot cas, es mostren d'acord amb la gestió que fan els caçadors.
Poc i Armengol reconeixen que els caçadors fan una molt bona feina, però recorden que és un esport i carrega contra l'administració per tenir por a enfrontar-s'hi. Armengol s'ha queixat que no es tracta d'un incident aïllat, sinó d'un problema reiterat i que, a més, no s'hi fa res per arreglar-ho. Això ja comença a ser un sabotatge, lamentat el pagès, mentre assegura que ell mateix continua tenint poblacions de senglans i cabirols molt importants als seus camps.
Sí que és cert que els caçadors tenen uns drets, però cony, nosaltres també els tenim uns drets. A veure, no ens enganyem. Nosaltres en vivim d'això, l'altre és un esport. Que si comencen a ser conscients de que estan fent això i estan perjudicant amb una persona per beneficiar amb un col·lectiu o amb una altra persona, això té un nom, i és prevaricar, i és una cosa que és molt lletja, a part que és un delicte.
Unió de Pagesos ha avisat que un dels principals perills que pot haver-hi en els propers mesos pot ser a les carreteres. Des del sindicat avisen que un cop s'hagi fet la collita, el senglar no tindrà on anar i acabaran arribant a les carreteres amb el perill que això suposa. De fet, Poc assegura que ha parlat amb molts caçadors que li reconeixen que els animals es troben al voltant dels camps i no a la muntanya.
Doncs bé, veurem, a veure què passa, perquè ja feien aquest avís ja els pagesos que d'aquí poc temps els senglars seran a la carretera. Veurem, i sobretot molta precaució, perquè és el que fa falta. Quan et trobes un senglar, resar una mica i precaució. Vuit i 21 minuts. Aquest cap de setmana arriben a Palafrugell els actes centrals de les festes de primavera. Les colles estan polint els últims detalls per enllestir les carrosses que aquest diumenge a la tarda sortiran al carrer al 61è Carrusel Costa Brava. De fet, les colles ja expliquen, ja avisen que hi ha un nivell altíssim, un nivell que no es veia des de fa molts anys. Ens ho explicava aquí al Supermatí el portaveu de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, l'Edu Trujillo.
Una feina que ja fa mesos que dura perquè des del setembre i octubre les colles ja es posen a treballar.
Comencen, jo crec que a partir del... Hi ha moltes colles que comencen a l'octubre, per dir octubre-novembre, i jo crec que després d'estiu fins i tot hi ha colles que ja es posen a treballar i a fer dissenys de la carrossa i a buscar idees, o sigui, són molts mesos de molta preparació.
La millor notícia és aquest 2023, segons els carrossaires, el carrusel recuperarà tot el vigor d'abans de la pandèmia pel que fa al nombre de participants.
Vam tenir l'any passat menys gent apuntada pel fet de que va venir la pandèmia i que és com que ja s'acabava de que no es veia clar si es faria o no es faria i vam tenir menys participació, però aquest any ha sigut tot un èxit. Aquest any jo crec que es recupera 100% en comparació amb l'any passat, comparant-lo amb l'any del 2019, que vam tenir també doncs, tot a tope.
I assegura que aquest any la qualitat de les carrosses serà espectacular.
Jo crec que aquest any hi ha un nivell molt, molt alt, o sigui, nivell que no es veia des de fa pues, molts anys, perquè hi ha carrosses precioses, i veurem pues, des d'un tema de festivals de música, a fantasia, a un aquelarre de bruixes, a homenatges que fan de carrossaires, hi ha idees magnífiques i crec que, com he dit abans, que hi ha un nivell molt, molt gran amb les carrosses inèdites aquest any.
El carrusel, el Carnaval de Carnavals, començarà a 2:15 de la tarda i farà el seu recorregut des del carrer Torroella, Torre Jonama, fins al carrer Barris i Buixó per arribar al carrer de la Lluna i el carrer Barris i Buixó per arribar a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès, on es farà la plantada de carrosses. Doncs bé, encara a Palafrugell, i per tothom que vulgui venir al carrusel aquest diumenge, segurament molta gent pensava aparcar a l'aparcament del Casal, doncs bé, que sapigueu que ja s'ha activat tota la zona blava de l'aparcament del Casal. Per tant, ahir dijous va començar el període en què aquest aparcament torna a ser tot de pagament. Fins al 30 de setembre, totes les places d'aquest pàrquing del centre del poble són totalment de zona blava.
Amb els canvis aplicats fa uns mesos, l'aparcament del Casal quedava dividit en dues meitats. Una, permanentment de zona blava, i l'altra, gratuïta al període d'hivern i de pagament a l'estiu. Aquest dijous va arrencar, doncs, el temps de pagament. I aquest canvi ja va fer que des d'aquest dijous al matí la quantitat de cotxes aparcats a l'aparcament fos molt menor. Recordem que la zona blava del Casal la gestiona la mateixa empresa, que ho fa tot Palafrugell, i que el funcionament és el mateix que la resta del municipi, ara bé, però amb una diferència. Els cotxes matriculats a Palafrugell tenen un període gratuït de 3 hores i els de fora de mitja hora. Ara, fa un any, l'Ajuntament va decidir fer un canvi en el funcionament de l'aparcament del Casal amb l'objectiu de potenciar que fos un aparcament de rotació. A principis de l'estiu es va aplicar una zona blava a tot l'espai, però la tardor es va rectificar i es va permetre aparcar gratuïtament a la meitat de les places.
Doncs ja que hi som, ja que parlàvem del carrusel, obrim agenda cultural d'aquest cap de setmana. Després de dues edicions celebrades a la plaça de la Torre de Cruïlles, aquest diumenge el festival El Gat Bornaix commemora el seu 15è aniversari tornant a la seva llar, a Sant Miquel de Cruïlles.
Aquesta edició comptarà amb una programació que començarà a les 5 de la tarda amb visites guiades al monestir i a l'exposició Pancras Cycling a càrrec de Quim Rifà. El moment estarà del festival tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda amb dos concerts de gran impacte, Selva Nua i Remei de Calafresca. Les entrades anticipades es poden adquirir per 6 euros en línia o a la llibreria La Cirglantana. També es posaran a la venda la taquilla el mateix diumenge per 8 euros. D'una banda, actuarà el trio Selva Nua, procedents de diversos pobles als voltants de Lleida, presentant el seu àlbum debut, Momentani, una obra carregada de sonoritats pop amb influència soul i subtils referències a la música lofi. Amb lletres introspectives i evocadores, melodies úniques, sintetitzadors nostàlgics, guitarres mesurades, línies de baix distintives i bateries enèrgiques captivaran l'audiència. D'altra banda, Remei de Calafresca, originaris del Montseny, oferiran el seu contundent rock que fusiona elements del folklore i l'electrònica de baixa fidelitat.
Doncs estem escoltant precisament els Selva Nua, que aquest diumenge actuaran a Cruïlles al Gat Bornaix. I escoltant Selva Nua també us explicarem que no és aquest cap de setmana, és el cap de setmana que ve i arriba la segona edició del festival a Begú Cultura, amb l'Astronomia i Salvador Rauric com a grans protagonistes. El programa d'activitats està adreçat a tots els públics, inclou música, contes, tallers, exposicions, documentals, entre moltes altres activitats. Ens ho explica la Maria Alzina.
Enguany l'esdeveniment tindrà lloc del 8 a l'11 de juny i ho farà sota el braç amb prop d'una vintena de propostes lúdiques i culturals per a totes les edats amb l'Astronomia i Salvador Rauric com a grans protagonistes i com a denominador comú de tot el festival. Entre els prop de 20 actes a Begú destaquen com a grans novetats dues activitats. La primera d'elles tindrà lloc el divendres 9 de juny, una observació nocturna del cel a càrrec de Lluís Fullola Pericot. El punt de trobada serà el Mirador dels Italians, al Cap de Begú, a les 10:30 de la nit. I la segona, ja dissabte 10 de juny, un planetari mòbil i una carpa astronòmica dinamitzada a la plaça Esteve i Cruanyes de 8 a 10 de la nit. La majoria de les propostes d'aquesta segona edició de la Begú Cultura són de caràcter gratuït. Així, del 8 a l'11 de juny, petits i grans podran prendre part activament d'iniciatives ben variades, com un tastet musical de la coral infantil de l'Aula de Música de Begú, l'Hora del Conte amb contes estrellats, un taller de manualitats, projeccions de documentals, una caminada nocturna a càrrec del grup excursionista Els Perduts de Begú, les actuacions dels Atrapasomnis i Slide Piano, la taula rodona Salvador Rauric i la relació amb Begú, l'acte de graduació del passaport edonauta del curs 2022-2023 o un taller familiar. A més, el dissabte 10 de juny, el Cinema Casino Espai Cultural acollirà l'acte de donació dels fons fotogràfics Salvador Rauric i Lluís Pericot al Consell Comarcal del Baix Empordà.
A totes aquestes propostes, a més, també cal sumar-hi diferents activitats complementàries que ajudaran a nodrir el programa de vacucultura en aquesta segona edició. Entre elles hi ha l'exposició de Salvador Rauric, un vagonem polifacètic, que es podrà visitar del 9 al 28 de juny a la sala d'exposicions Bacanart. La inauguració es farà el divendres dia 9 a les 7:30 de la tarda amb una mostra de la música composta per Salvador Rauric a càrrec del pianista Josep Ledwith. I durant tot el cap de setmana es faran visites comentades a la mostra i, finalment, també hi haurà un aparador de llibres de l'univers que estarà habilitat a la Biblioteca Salvador Rauric del 2 a l'11 de juny.
Això, com dèiem, serà el cap de setmana que ve, però, Maria, no marxis perquè tens una entrevista ja preparada, ja a punt, i és que qui actua aquest cap de setmana, demà dissabte, al Baix Empordà, són aquesta gent.
Així com un globus també s'infla el cor, en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por.
L'Ítaca porta el mercat de música viva de Vic a Gualta amb Renaldo Anclara. La formació presentarà La Boca Aigua a la plaça Major el pròxim dissabte 3 de juny. Per parlar-nos d'aquest nou treball i del concert ens visita la veu i guitarra de Renaldo Anclara, Clara Vinyals. Bon dia, Clara.
Hola, què tal?
Bé, bé. Esperem que vosaltres també bé. Primer de tot m'agradaria preguntar-te, tornes al Festival Ítaca dins d'aquest projecte del Mercat Es Mou, del Mercat de Música Viva de Vic. Què suposa tornar a tocar en terres empordaneses?
Fa sempre il·lusió, la veritat. Per nosaltres és com una excursió, Que venim de Lleida i quan passem de més de 2 hores amb cotxe ja és com que anem a tocar lluny.
Sí, i Lleida està una mica lluny.
Sí.
Doncs, en aquest festival presentes aquest nou disc, La Boca Aigua. Quin estil de música i cançons hi podrem trobar?
Doncs és pop, és a dir, és, al final, de manera molt resumida, seria és pop, amb sons electrònics, amb cançons bastant, doncs, no sé, amb molts elements rítmics, i això, melodies, doncs, no sé, a mi m'agrada, em costa definir a mi mateixa la música que faig, per això al final acabo dient que és pop, com la manera més fàcil.
Llavors, també m'agradaria preguntar-te per el títol del disc, perquè porta el títol de La Boca Aigua. Què vas pensar quan vas posar-li el nom?
Mira, doncs el títol sí que va ser com ja tenia tot el disc acabat i li faltava un títol i estava indecisa amb com el titulava i m'agradava quan se'm va acudir això de La Boca Aigua com a expressió de fer-se La Boca Aigua com una cosa molt apetitosa, no? Que ve molt de gust. Ho veia per un costat com un títol doncs, atractiu pel disc i que tenia... Per mi me l'identificava bastant i a la vegada m'agradava que hi ha dos cançons del disc on apareix el concepte de l'aigua. Llavors, era com que per mi tenia molt sentit. A més, en una cançó apareix l'aigua com una cosa molt bona, que és el que faci falta, que dic, si penses que porto aigua fresca a una cascada, i en una altra cançó, que és la del riu, apareix l'aigua com un element negatiu, dic l'aigua ens ha tombat, no sé què, com, no? Quan... Llavors em feia gràcia també que el títol i reconegués tot això, no?
O sigui, l'aigua al final acaba sent una mica aquest element conductor del disc. Va ser intencionat o no hi vas pensar?
No, sí que mentre feia el disc, les cançons, sí que m'agrada a vegades que hi hagi els guinyos, és a dir, això, que alguna paraula que apareix en una cançó aparegui en una altra, això trobo bonic, són petites referències que tenen sentit, però després el del títol va ser una mica casualitat, i de fet no és que aparegui a tot el disc l'aigua, ni molt menys, apareix només a les cançons, i el que passa és que em feia gràcia això, que, doncs, que en una tenia un sentit, no?, i en una altra l'ho posat. I al final també en el disc hi ha cançons en molts estats d'ànim, no? Hi ha cançons d'amor, hi ha cançons desamor, llavors també m'agradava això, que es pogués captar en el títol d'aquesta varietat.
Mm-hmm. Perquè, clar, parles de sentiments i, per exemple, hi ha cançons en el disc que sí que parlen d'amor i d'aquest sentiment, però també de desamor. Clar, aquest contrast, com el fa servir a l'hora de crear aquests temes?
Doncs per mi és com algo bastant fàcil el fet de parlar de diferents estats d'ànim, fins i tot de coses oposades, perquè al final... jo crec que a mi passa i a la resta ja m'hi passa, però un dia estic de bon humor, l'altre estic de mal humor, no? Vull dir que al final al llarg d'un mateix dia, i no cal dir de mesos i mesos, passem per molts sentiments, molts estats d'ànim, i al final el que fa una cançó és captar un moment, és a dir, una cançó pot explicar-te un sentiment que t'ha passat pel cap un mil·lisegon i és suficient temps com perquè una cançó expliqui, no? Llavors, és com que jo crec que dona molt joc a l'hora d'escriure això, poder fer diferents temàtiques. Per mi se'm faria molt avorrit que fos un disc que només s'anés de l'amor, perquè llavors és com que només aquell disc el pots escoltar quan estàs desolada, no? I al revés, un disc molt, molt... on totes les cançons són alegres. Mm-hmm. No sé, jo tampoc m'identifico 100% d'estar contenta. Llavors, em surt molt natural això, fer cançons doncs, unes més positives i les altres més negatives.
Una mica de varietat al final, no?
Sí, sí.
Llavors, clar, el disc està format per 9 cançons. Vas haver de descartar algun tema a l'hora de configurar el nou treball?
No, de fet, va acabar sent 9 cançons perquè era una mica també el termini que jo m'havia posat de dir, mira, fins aquest moment, no?, estaré gravant el disc, després ja el vull tenir acabat perquè es pugui publicar i tot això. Va ser més una cosa de dir, vale, per mi el disc tal com estava com ja molt rodonet, ja era suficient, però tenia a veure també amb això, amb coses de termini, no?, de dir, vale, doncs fins aquí. I no, jo de fet... És que la meva manera de fer cançons és bastant de que no acostumo a fer cançons de més i llavors trio entre el que he fet, sinó que les cançons que ja estic fent és com que ja les vaig donant forma, les vaig modelant mentre les faig, com perquè m'acabin agradant. És a dir, ja faig molts descartes abans d'acabar-les, fins que ja és com que m'agrada.
I aquest és el quart disc que edites. Aquest procés de creació va ser complicat? Va ser complicat posar-t'hi?
Mira, quan l'he acabat el disc sempre penso que no, que ha estat tot molt fàcil, però no, al final fer un disc és molt complicat, eh? És a dir, sobretot que a nivell... bueno, hi ha molts altibaixos, hi ha dies que t'agrada molt el que has fet, perquè has avançat, hi ha dies que doncs t'encalles o que fas coses que no t'agraden. Llavors, la veritat és que sí que fer un disc és un procés complicat, però alhora és molt divertit i sempre acaba guanyant això. Quan l'acaba, a mi sembla que s'hagi fet sol una mica. Se m'oblida la part de patiment que hi ha darrere. Llavors, complicat, bueno, sempre és complicat, però al final és com guanyi sempre la part divertida de fer-lo.
Llavors, clar, estem parlant de que vas començar amb Renaldo i Clara l'any 2009. Com ha evolucionat el teu estil des de llavors?
Doncs una mica ha evolucionat de manera molt natural, jo crec, perquè al final, doncs, sé, quan vaig començar el grup jo tenia 18 anys i els meus gustos han anat canviant, no radicalment, i de fet si escolto les primeres coses de Renaldo, jo identifico moltíssimes coses que segueixen sent similars, però sí que la sonoritat ha evolucionat doncs, cap a una cosa més intimista, a alguna mica menys, és a dir, com més, una mica més, no sé, extrovertit, per dir-ho d'alguna manera, més, amb una mica més ballable.
Sí.
Però té molt a veure això, una evolució natural, de també a mi m'atreu molt la sensació de dir, ostres, això ja ho he fet, doncs vaig a provar de fer una altra cosa, sense canviar radicalment, perquè és impossible, vull dir, al final surten les cançons que em surten, però sí que és veritat que, clar, van passant els anys i canvien també els gustos i les motivacions una mica.
Llavors, per anar acabant, m'agradaria preguntar-te que, bueno, a part de poder gaudir de la teva música en aquí al Festival Ítaca dins del Mercat de Música Viva de Vic, on més us podrem escoltar aquest estiu?
Doncs mira, anem al Festival Cruïlla, després anem també per Terres Més de Lleida, fem el 10 de juny, abans del Cruïlla, fem a Vilanova de Bellpuig. Després hi ha més coses cap a Terres Gironines, però em sembla que encara no s'han anunciat, amb la qual no ho puc anunciar.
Oh, ja esperarem.
Sí, però bueno, sí, uns quants tenim cosetes, sí, sí.
Doncs esperem descobrir aviat aquestes noves dates, però de moment us vindrem a escoltar aquest dissabte 3 de juny a Gualta. Moltíssimes gràcies, Clara, i esperem
gràcies,
que vagi
gràcies.
Bé.
Igualment, que vagi bé. Adéu.
Gràcies, Maria. Tenim més notícies. Aquesta setmana s'ha celebrat l'acte de lliurament dels premis del 13è Laboratori d'Idees Empresarials, encapçalat pel president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro Vall, el conseller de Promoció Econòmica, Xavi Dilmé, i el coordinador territorial de Joventut de Girona, Amadeu Breva.
Els participants han gravat un vídeo per explicar el seu projecte i han concursat en quatre categories diferents. La idea més especial, el projecte més sostenible, el premi especial del jurat i el vídeo més votat. Els guanyadors han rebut un smartwatch. A més, han estat obsequiats amb el carnet jove per cortesia de l'Agència Catalana de la Joventut. En la categoria d'idea més innovadora i original han guanyat els projectes Confort, amb el projecte d'un supermercat per a gent amb discapacitat, i Moda Rent, una empresa per a lloguer de roba per ocasions especials, amb dos de l'Institut Francesc Cambó i Batlle de Verges. En la categoria d'idea més sostenible han guanyat els projectes S-Housing, amb la construcció d'habitatges ecològics i econòmics, de l'Institut de la Bisbal, i Sochan, una empresa de reciclatge de productes per donar-los una segona vida, de l'Institut de Palamós. En la categoria del vídeo més votat ha guanyat Reforestal, un projecte que es dedica a replantar les zones devastades per catàstrofes de l'Institut de Palamós. Finalment, els guanyadors del Premi Especial del Jurat han estat Genius Assistant, IA, una empresa d'intel·ligència artificial, i A Reconduir, un projecte per descobrir llocs i productes de valor pel territori, tots dos de l'Institut de Palamós. Amb iniciatives com aquesta, des del Consell Comarcal, amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, es continuarà donant suport a l'emprenedoria per apropar-los als centres educatius i conjuntament potenciar les habilitats emprenedores dels joves.
I passem als esports. Clar, ja hi ha molts esports que han donat la temporada per finalitzada. Avui parlarem de tennis, de futbol i d'una cursa solidària. Concretament us explicarem que, malauradament, Aliona Bolsova ha posat punt i final a la seva aventura a Roland Garros. També parlarem de l'últim partit de Lliga del Girona, al camp de l'Osasuna, encara amb opcions d'entrar a Europa. I us recordarem que aquest diumenge se celebra una cursa solidària a Palamós. Sergi.
Això mateix. La palafrugellenca Bolsova va caure ahir a segona ronda del Gran Slam de París davant de la txeca Schmietlova per 6-3 i 6-4. D'aquesta manera, la tenista baix-empordanesa no podrà igualar o superar la seva millor actuació a les pistes parisenques quan fa 4 anys va assolir els vuitens de final. Pel que fa al Girona de futbol, jugarà aquest diumenge a El Sadar amb la il·lusió encara viva de classificar-se per la Conference League. Per aconseguir-ho, els de Mitchell han de guanyar i esperar que l'Atlètic de Bilbao no ho faci al camp del Madrid. I per últim, destaquem que també diumenge hi haurà la marxa Zacarías a Palamós. Es tracta d'una prova atlètica de curta distància organitzada per l'Escola Badruna de la localitat, que es pot fer corrent o caminant i que té per objectiu efectuar el recorregut en menys de 3 hores. La distància és de 10 quilòmetres i tots aquells interessants a participar-hi es poden inscriure el mateix dia de la prova o a través de la pàgina web curses.cat.
I més de 200 atletes d'arreu del món competiran dissabte demà a Calonge i Sant Antoni a la cursa Xterra, que comptarà amb la participació de 15 nacionalitats diferents.
L'Xterra Costa Brava inclourà dues proves, la distància sprint i la distància llarga. La primera tindrà lloc al matí i començarà a la platja de Torre Valentina amb una natació de 750 metres a mar obert, seguida de 15 quilòmetres de ciclisme de muntanya i 5 quilòmetres de cursa de muntanya. A la tarda, els triatletes de la distància llarga competiran en una prova que consta de 1,5 quilòmetres de natació, 30 quilòmetres de ciclisme per les rutes naturals de Sant Antoni de Calonge i 10 quilòmetres de cursa amb desnivells costaners amb sortida i arribada a Torre Valentina. Aquesta és la primera vegada des del 2016 que una competició Xterra té lloc a Espanya. Tant la prova de distància sprint com la de distància llarga ofereixen l'opció als participants de classificar-se per al Campionat del Món Xterra 2023, que es celebrarà a Itàlia al setembre. Hi ha en joc un total de 26 places a la classificació per als guanyadors de cada categoria d'edat.
Moltes gràcies, Sergi. I quan hem arribat a 3:15 del matí, parlem amb la gent d'un Mosso Englob, amb la Laia i l'Edu. Què tal, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com aneu?
Tot molt bé.
Molt bé.
Avui fem la secció de l'un Mosso Englob, avui el divendres, aquí al Supermatí. I, bueno, jo, com que sempre feu avançaments a les xarxes socials, jo ja del que parlava avui també em venia molt de gust.
Què et sembla?
De què parlem? A veure,
producte de temporada.
Sí, sí.
Producte
sí,
de temporada, sí, totalment. Sí. Per això en parlem.
De què parlem?
Ens en anem a l'agrobotiga de l'Olivet de Mas Ferran, que és a Terrades. Uh-huh. Amb qui no controla una mica la geografia,
sí,
a l'empordanesa. Terrades està a costat de Sant Llorenç de la Muga, costat de Llers, per exemple, també, de Capmany. I si no coneixem aquests petits pobles, que realment són molt bonics de visitar, doncs ens queda la capital de l'Empordà, que és Figueres, que queda exactament 15 minuts de Terrades. I per això anem cap allà, perquè ara mateix és el moment de collir cireres i sobretot de menjar-nos-les.
Però que és que Terrades és terra de cireres, o què?
És, sí, terra de cireres, totalment.
I com es diu l'establiment que visitem?
L'Olivet de Mas Ferran, es diu. I doncs, és això, doncs es troba aquí en aquest petit poble de l'Alt Empordà i allà és conegut per els camps de cirerers i oliveres que hi ha, no? Mas Ferran, de la família Gou, doncs forma part de la comunitat agrària de la zona i tenen, bueno, l'avi Fernando, un Ferran i l'Ingrid, que representen doncs les tres generacions que treballen cada dia a la terra per obtenir-ne els millors fruits, no? A més són productors d'oli, treballen les varietats Arbequina i Argudell. I des de fa un parell d'anys doncs tenen aquesta botiga a l'entrada de Terrades, on venen els seus productes i també d'altres de proximitat. I ja hi trobareu doncs a l'Ingrid i també donen un cop de mà doncs a vegades la Marijó, que és la seva mare.
Ja veig que Ferran és el nom familiar, eh? Si hi ha en Ferrando i en Ferran després.
sembla,
va,
sí,
va,
sí.
Va d'això.
Bueno, que clar, fruita de temporada sempre, no?
Exacte, sí, sí, venen fruita de collita pròpia, que varia segons la temporada. Ara, per exemple, al maig-juny doncs tenen sobretot les cireres i l'abricoc. Al juny doncs tenen només el préssec i la pruna, i després juliol, agost, setembre, diverses varietats de figa. I a més de la fruita i l'oli, doncs també han començat a elaborar confitures naturals fetes a mà per l'Ingrid. I a part de la botiga, doncs també és un espai on hi podeu esmorzar i també fer el permut, tot amb productes de quilòmetre zero.
Per exemple, si tu vas allà a buscar fruita i és mig matí, pam, doncs un bon vermut, unes patates, tenen 3 o 4 taules a fora, llavors també tenen lavabo, tenen l'espai habilitat per tot això, tenen pàrquing, vull dir, s'aparca bé també, i és bo perquè la plana que tens al davant és una mica, jo sempre li dic una mica, a vegades quan hem anat amb la Laia, és una mica el Far West, perquè hi ha les 4 bales de palla, normalment al camp segats, i realment que és un paisatge que no té, no té res, però té molt, perquè et dona aquella perspectiva àmplia.
I molta tranquil·litat.
Molta tranquil·litat, veus també els cirerers i i pots fer això, degustació d'embotits de la zona, formatges també de petits productors, pa, que després en parlarem, perquè l'oncle de l'Ingrid fa un dels millors pans que s'elaboren aquí a l'Empordà, i també doncs, pots, per exemple, fer un vi de Campmany, un vi d'Espolla, pots fer també una cervesa de l'Albera, vull dir que en aquest sentit també tenen cerveses de l'Alímbic, vull dir que a part de comprar quatre cosetes o més de quatre cosetes, també pots fer aquestes degustacions.
I esmorzar, eh?
Esmorzar,
és que mitja tarda els també fer... Els dies que vingueu a Ràdio Palafrugell a fer la secció, parleu-me de llocs d'esmorzar.
Exacte. Ah, doncs, un dia podríem fer uns especials de sí. Llocs d'esmorzar, perquè ens encanten.
A mi m'encanta. Jo vaig fent... El problema que tinc, i segur que vosaltres em resoldreu aquest problema, és que em fa la sensació que ja ho he provat tot.
No.
I és impossible.
No s'acaba mai.
Tot l'entorn no passo més enllà del bons, diguem-ne.
D'acord.
Faig entorn empordanet.
La frontera invisible.
Segur que tocarem alguna cosa. De fet, el podríem fer amb tu i dir llocs on no ha estat.
Exacte.
En Dani.
Exacte. Sí, però...
Ens en quedaran pocs, però ens en quedaran.
És que la ruta... Està molt bé la ruta d'esmorzars.
I tant.
Perquè sí, sí. Hi ha gent a qui li agrada esmorzar a casa. Però a mi m'encanta esmorzar fora.
A fora, ja comences d'una manera diferent.
Clar.
Exacte. Doncs res, aquestes cireres, bueno, és que són espectaculars, perquè, bueno, es podríem passar aquí mitja hora descrivint el seu gust, la seva textura, són grosses, d'un color vermell intens, carnoses, bueno, són increïbles. O sigui, aneu a provar-les, perquè quan comenceu a menjar-ne no podreu pas parar.
Que bé, molt bé.
Doncs, què més tenim?
Això és un vici i fanyeu-vos-hi perquè volen ràpid, perquè, a més, ara també... em fan fires i en aquest aspecte doncs val la pena, vull dir que s'hi ha d'anar ja.
Clar, no sé com deuen anar de...
Volen, però és que d'un moment a l'altre...
Sí, sí.
Clar, no sé si la situació meteorològica com els ha afectat, perquè potser van...
Nosaltres hi vam anar aquest dissabte passat i sí que em van quedar algunes de tocadetes, però així en general
bé.
Poden dir que ha anat bé tot.
Exacte. I de fet, Terrades és tan conegut per la cirera també perquè doncs, s'hi fa la Fira i Mercat de la Cirera, que just serà aquest diumenge.
Passat.
Aquest diumenge que ve.
El que ve. Ostres.
El diumenge dia 4 de juny, exacte. De les 9 del matí a les 8 del vespre, més o menys. Sempre té lloc el primer diumenge de juny i és una fira artesanal popular que també hi trobareu gastronomia, vi, on els visitants doncs, poden comprar i provar aquest fruit de temporada dels diferents productors i també gaudir doncs, de les actuacions i activitats preparades per tots els públics al llarg del dia. I de fet també en motiu de la fira fins i tot organitzen una cursa de muntanya que porta per nom Cursa la Cirera de Terrades. O sigui, imagina't, és?
Cap poble sense la seva cursa, eh?
Exacte. Sí, sí.
Doncs, si us sembla, anem acabant ja de parlar de Terrades. Com us deia abans, gran pa a Terrades.
Aviam, això del pa.
Aviam, no sé si el coneixeu.
No.
És el que us deia, que si aneu per allà, doncs aprofiteu per fer alguna ruta a l'Empordà més profund, a l'Alt Empordà, i passeu per la fleca del poble i compreu el seu mític pa, perquè el fa l'oncle de l'Ingrid, i a més que és un pa que té una fama doncs, importantíssima, fama de bé, de molt bé. És el petit forn de pa, on ofereix productes més frescos, com croissants, diversos tipus de pa, magdalenes, etc. Una mica més de brioixeria. I es troba a la botiga de tota la vida, al carrer Major. També es pot trobar una miqueta de tot, una mica de Colmado. Tot i que allà als supermercats, com a tot arreu, han fet una gran competència aquests comerços tradicionals, Terrades, la família Gou, manté el seu negoci amb una clientela fidel que ha viscut els canvis del negoci familiar al llarg dels anys. El besavi del propietari actual, en Ferran Gou Montalat, va iniciar el negoci el 1893 i és una petita fleca que va convertir-se aviat en una botiga on s'hi podia, com dèiem abans, s'hi podia trobar una mica de tot. El negoci va passar de pares a fills a les següents generacions fins a arribar al seu besnet, l'actual propietari, en Josep Gou. I en aquest sentit, aprofiteu. Cireres, fruita...
I és d'aquests pans que has d'encarregar, si no, no en trobes.
Sí. Ah, ostres. Vale.
Si no, no en trobes.
Ara m'estava mirant, clar, és un, el municipi, 345 habitants.
Sí, sí, és petitet, petitet.
És un... Hi ha una frontera a partir del qual és garantia anar a buscar el pa a un poble petit.
Total. Sí, sí. Tens raó, eh? Sí, sí.
Perquè, clar, dius, ha de ser boníssim. En un poble Exacte. De 346 habitants, sí, sí, el pa sí, ha de ser sí, superbo.
I diguéssim que els mateixos vilatans i vilatanes doncs, han fet que aquest negoci doncs, continués perquè no se'l volen perdre.
És que això és important.
Exacte.
No, sí, no sí, tots sí. els pobles de 345 habitants tenen fleca.
No.
Això és
no.
un altre.
No,
I bona, més o menys.
Sí, sí, sí. Molt ja bé. Per acabar aquest apartat,
sí.
Ja tenim per la panera del segon supersorteig del Supermatí un parell de cosetes d'aquí l'Olivet de Mas Ferran. Nosaltres anem recollint.
Doncs cap a la panera, fantàstic.
Exacte, tenim una confitura de cirera, molt bona, i una ampolla d'oli, tot producte de la casa.
Que bo. De buscar, jo he de fer també ruta de buscar olis, eh?
Ah, mira, pues mira, aquí és també, una altra. És que
l'oli que tenen aquí també està molt
mina.
Movent.
No, sí. No acabaríem mai.
Molt bé. Va, doncs passem a les activitats del cap de setmana, no?
Exacte.
Una ja l'hem dit, que és aquesta, la Fira de Mercat de la Cera de Terrades, que repetim que és el 4 de juny, de 9 del matí a 8 del vespre. A Terrades, eh? Fira de Mercat de la Cirera. I seguim.
Molt bé.
Una altra activitat, que també passa el 4 de juny, i també l'Alt Empordà, al Celler Espelt, de 10 a 1 del migdia, una activitat que es diu de vins, formatges i xocolata, a càrrec de l'Alba Plana, que és la propietària de Bricoc, que és aquesta botigueta gourmet que hi ha aquí a Fonteta. Una activitat per degustar xocolates i formatges amb vins del Celler Espelt.
Ara que dius Fonteta, acabo de recordar, vaig veure l'altre dia a Instagram, que la gent que portava el cafetí de la Concòrdia de Sant Sadurní de l'Heura s'han traslladat a Fonteta.
Ah,
no. Bé, ho sabíeu?
No.
Saps més tu que nosaltres.
Doncs ho vaig veure a Instagram i obriran ara d'aquí poc. Han canviat el propietari del cafetí de la Concòrdia. De manera que ja puc anar a provar un altre esmorzar.
Això ho havia vist,
i
però l'altre no.
Que aquesta gent obrirà en un espai a Fonteta.
Molt bé.
Home, Fonteta és important perquè hi ha Bricoc, ara hi haurà aquest altre espai. I més a més ja hi ha un dels millors restaurants sí. d'aquí, que
el
és el Saó de Vicenç Fajardo. Vull dir que s'estan posant les piles, eh? Què més? Anem amb un altre tast. En aquest cas, tastem ugues de batlla amb l'Edu, del Celler de Colera, d'Ugues de Batlla, l'Edu, Ugues de Batlla. Això serà el dijous 15 de juny a les 7:30 de la tarda. Vins amb tot el paisatge empordanès, muntanya, plana i mar, i com sempre acompanyat de productes del territori, i d'aquesta manera doncs, coneixerem altres productors de la zona. Tot això passarà a Bricoc, el dijous 15 de juny a les 7:30.
Molt bé.
Més coses. Comença la campanya del menú de la gamba de Palamós, que durarà fins l'11 de juny i serà, bueno, ho trobarem a diferents restaurants certificats amb la marca de garantia, com per exemple el Caos. Personalment és un restaurant que m'encanta, el Caos de Palamós.
Jo ara em sembla que no hi he estat.
És nou de l'any passat.
Sí?
Bueno, impressionant. I també ho trobareu a la Sala de l'Isaac, Can Blau, Can Quel, el Casamar, a Cala Taverna.
Bueno,
aneu a tastar gambes, vinga.
Bueno, de moment, a priori, m'apunto el Caos al meu mapa de restaurants on hi he d'anar aquest estiu, sí.
I tant, aquests que tens aquí, ja hi hem fet una tria una mica allò...
Va, aviam, el
sui generis,
el Casamar ja hi aniria. Ja hi aniria, passa que és un cop cada...
Bueno, ocasions molt especials.
I la Cala Taverna també la tinc molt pendent.
I més a més, a partir d'avui, d'aquest cap de setmana, varien una mica l'estil de la cuina que portàvem fent ara.
Molt bé.
Seguim, més coses.
Què més?
Bueno, recordar que aquest cap de setmana hi ha la Fira Arrels del Vi, que és la fira de vins de la Déu Empordà per excel·lència, que té lloc demà i diumenge al Parc Creuet de Sant Martí d'Empúries.
Molt bé.
Per tant, aneu-hi perquè val molt la pena. Aquest any fan 15 anys, hi ha més cellers que mai representats allà, per tant, no hi falteu.
I podríem dir que és una mica per totes les edats, perquè per 25 euros tot el dia... d'11:30 a 15:30 i de 17:30 a 21:30 podeu anar degustant tots els vins que us vingui de gust, i això inclou aquests 25 euros. Un val de 5 euros per gastar en vins a la fira, una copa Riedel, una tapa d'anxoves i després doncs altres activitats per mainada i entrada a les ruïnes d'Empúries és un 2x1, per exemple, i el diumenge és entrada gratuïta, per tant, escolta. Molt
moltes coses.
I anem als grans, vins a petits preus, aquest m'encanta.
I ja acabem, sí. Avui us parlem del Dert Albera, del celler Martí Fabra, de Sant Climent Sescebes. Mira, l'anyada 2021 porta sobretot garnatxa blanca, també macabeu, una mica de moscat, garnatxa roja i chardonnay. I bueno, és... ara va fantàstic per aquestes èpoques que venen de bon temps, va perfecte amb peix blanc, arrossos, aperitius, verdures, marisc i bueno, així molt fresc, amb fruita tropical, notes especiades, bueno, molt bé, l'heu de tenir en compte, aquest també l'heu de tenir al fons d'armari.
Que bé.
El trobareu per 7,25 €, per exemple, a la botiga de Can Ratxalet, a l'Escala.
A molts llocs, de fet.
Sí. Però Can Ratxalet, ens agrada anar recomanant vins i alhora també botigues on trobar-los. I aquí Can Ratxalet tenen uns preus supercompetitius i trobareu en Rafael i la Gemma, o també en Domènec, que és el seu pare, i allà us atendran més que bé.
Fantàstic. Doncs Albert Albera. Edu, Laia, gràcies.
Que vagi bé, merci.
Arroba un mos un glob, eh?
Exacte.
Vinga, som-hi. Gràcies.
Adéu. Salut.
Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb temps força assolellat o parcialment entenyinat per núvols prims. La temperatura anirà dels 13 graus de mínima als 26 de màxima. La propera matinada es poden formar bancs de boira o núvols baixos en zones enclotades i de la costa. Pel cap de setmana, variabilitat al cel amb creixement de nuvolades més probables entre migdia i tarda. No es pot descartar algun ruixat aïllat i de curta durada que pugui anar acompanyat de tempesta, però aquests, en cas de produir-se, serien de distribució irregular i poc probables en general al Baix Empordà.
El supermatí torna dilluns a les 8 del matí, com cada dia, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon cap de setmana, gaudiu del que sembla que serà força bon temps i també, sobretot a Palafrugell, gaudiu del carrusel Costa Brava. Que vagi bé!